Aliança Catalana vol fer llista a l'escala a les municipals. La formació s'ha donat a conèixer en una carpa instal·lada al mercat de Riells. S'incideix en la immigració, la llengua catalana i un bon funcionament dels serveis públics com a punts forts del programa. Un centenar de persones protesten contra el Parc Marí de Roses amb una performance convocada per la plataforma No al PlemCat. Denuncien l'alt impacte del projecte sobre la biodiversitat i la qualitat de vida de les persones. Portes obertes a l'escola Bressol Vallmanetes, el centre dedicat la jornada a presentar les instal·lacions i el model educatiu pels nous alumnes del curs vinent. Vallmanetes posa a disposició de les famílies 16 places de maternal i 39 del primer curs per alumnes DIU. Roger Coma presenta el seu monòleg al Butaques de Primavera de l'Escala amb un ple absolut. Sota el títol No ho hauria de fer, la comèdia explica situacions poc estimulants i suposa la segona proposta del cicle Butaques de Primavera. L'Escala celebra la primera lliga en ple mes d'abril. Ha estat el títol que ha assolit el sènior A masculí del club bàsquet L'Escala. Els de Toni Espinosa, que continuen sense perdre, s'han desfet clarament del Vidrera. S'esperen tancar la lliga invictes. En canvi, el futbol, el tenis taula i el tenis han perdut. I el temps, reculada cap a l'hivern, amb un dia de tramuntana, més fred i encara molts núvols, demà però s'aclarirà i la temperatura es recuperarà. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 13 d'abril. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem del nostre litoral i algunes propostes per poder-lo conservar amb els efectes del canvi climàtic. Després anirem fins al Garraf per parlar de flora i botànica vora el mar i acabarem el programa d'avui passejant per Calella i pel seu passat pescador i mariner. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. En vam parlar quan va tenir lloc la primera edició i ara ha tingut lloc la segona. Fem referència al workshop Propostes de Sostenibilitat per un Litoral al Límit, que pretén donar solucions a les problemàtiques actuals que té el nostre litoral. De tot plegat, en volem parlar amb un dels seus organitzadors, membre del grup Tecnotox de la Universitat Rovira i Virgili, Jaume Folch. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Marina. S'escolta bé?
Perfectament, no hi ha cap tipus de problema. Escolta'm, en aquest segon workshop que heu fet, ara ho dèiem al principi, ja fa un temps que vau fer la primera edició, heu parlat de creació d'espais de protecció litoral i marina. Què hem d'entendre per aquests espais?
Doncs, bueno, té una mica relació amb el menú que has presentat per aquesta tarda de primavera, que és la Mar de Xulo, pel programa, que justament parlaves del Garraf, i justament mires un espai que forma part d'una sèrie d'indrets que en el seu moment van ser categoritzats com a xarxa Natura 2000, que això vol dir que són espais que tenen tota una sèrie de virtuts naturals pel que fa pues, a la fauna, a la flora, al paisatge, és a dir, que tenen una riquesa singular. I justament al Garraf, que parlaves ara quan presentaves el programa, doncs hi ha un d'aquests espais. I s'ha fet tota una feina per intentar posar d'acord diversos municipis per preservar-ho al màxim del possible, perquè és el seu tresor. I del que nosaltres parlem aquí a Tarragona és que tenim dos d'aquests espais litorals que tenen una bellesa singular i una quantitat d'atractiu singular. I s'ha de fer també aquesta feina que han fet altres llocs, que han fet a Girona, que han fet aquí a Barcelona, al Garraf, doncs a Tarragona també ens toca fer-ho, perquè és el nostre petit tresor.
Aquests dos espais litorals, un seria la Punta de la Mora, on hi ha la platja de la Mora aquí a Tarragona, no?
Sí, aquest forma part de l'espai més al nord, més septentrional, que és el Costes del Tarragonès, que inclou el municipi, la part nord del municipi de Tarragona, fins a la desembocadura del Gaià, on comença el municipi d'Altafulla, i arriba fins als salats i muntanyans de Torredembarra, que són les llacunes costaneres que s'han conservat fins a l'actualitat. Amb un indret, una platja meravellosa que tenen a Torredembarra, per cert.
Per tant, això serien els dos espais d'aquí de la Costa Daurada?
Aquest en seria un. Només aquest ja en seria un. I després hi ha un altre, que és a la Costa Meridional, que comença a l'Hospitalet de l'Infant i Vandellòs i continua per tota la zona que molts ja coneixerem, de la platja del Torn, per exemple, que és un lloc així, no?, molt paradisíac, i continua per totes les cales abans d'arribar a la Mella de Mar, i continua per les cales encara més precioses, si pot ser, que comunica la Mella de Mar amb l'Ampolla. I aquests espais... és el tresor que tenim aquí a Tarragona, és un tresor meravellós, paisatgístic i faunístic i des de molts punts de vista. I tots els esforços que puguem fer per preservar-lo són pocs. La idea del workshop, m'avanço una mica potser, és que seguim amb una taula diversos sectors que podem estar implicats en tot plegat. Això, diguéssim, intentem, ja ho sabem des de l'any passat, que vas tenir també l'amabilitat de preguntar-lo, ho impulsem des de la universitat, però clar, ens sembla molt important doncs, que siguin les grans empreses, el Tarragona, per exemple, el Port, no?, que és la gran empresa que té implicacions en tema del litoral, però que també hi estiguin gent de diversos sectors que també tenen relació amb el litoral. El turisme és molt important, científics, societat civil, que també a Tarragona es mobilitza per protegir espais, i a tota aquesta qüestió de la Sabinosa, per exemple, que ja fa molts i molts anys que Tarragona es debat, i és intentar seure, posar-nos una miqueta d'acord, i per això té el nom de workshop, perquè és un espai de treball, perquè pensem i mirem de trobar solucions.
Per tant, ho veu aconseguir d'alguna manera, que asseguessin totes aquestes persones a la taula per parlar-ne.
Vam aconseguir seure a la taula i parlar, i jo crec que va ser una jornada molt profitosa, i de fet des d'aquí doncs aprofito per agrair a tots els participants la seva voluntat de col·laborar i estar amb nosaltres, i de fet va ser molt una jornada molt interessant. Ara estem intentant preparar un vídeo perquè hi hagi un resum que estigui a l'abast de tothom, que pugui revisar les presentacions o l'esperit del que va ser aquesta jornada. La feina no s'acaba aquí, la feina comença aquí.
La feina comença aquí, però per entendre-ho tot una mica millor, entenc que preservar aquests espais, protegir aquests espais, afecta positivament per fer front al canvi climàtic i, en definitiva, el que més ens afecta, que és la regressió de les platges.
Sí, a Tarragona, municipi, tenim un problema. A veure, el que jo és una cosa que començo a rebutjar una mica és aquesta, sempre, aquesta postura una mica negativa, no? Com dic jo, del soci del Barça pessimista, va, que juga.
Sí.
Doncs, a veure, això del canvi climàtic s'ha de fer dues coses, que és adaptar-se i mitigar-lo, mitigar els efectes. No fer que vagi més ràpid del que va. Nosaltres no podem fer molta cosa des de Tarragona perquè el canvi climàtic vagi cap a la dreta o cap a l'esquerra. L'única cosa que podem fer és intentar que ens perjudiqui el menys possible, per dir-ho ràpid. Nosaltres a Tarragona tenim un problema. Per exemple, la platja de la Sabinosa, que és una platja preciosa i que ens estimem tots, doncs té un problema, que és un talús del tren. Llavors això fa de presó.
I sí, però aquest problema, per exemple, al Maresme, és pràcticament a totes les platges.
Sí, per això han perdut totes les platges. Clar, per això s'han perdut totes. Perquè les platges no tenen espai per retrocedir. Quan el nivell del mar augmenta, quan el mar és més agressiu amb la costa, doncs obliga que la platja, que és una formació natural, que és dinàmica, que es fa i es desfà, doncs no té espai per córrer. I llavors, clar, acaba desapareixent. Doncs a Tarragona tenim aquest problema, que va més lent que el Maresme, però no vol dir que no hi vagi. També va. I després també tenim el tercer fil, que és una cosa que ha consolidat aquest problema. Bé, això és una qüestió. I després això té tot una sèrie d'efectes sobre la població en general i sobre la indústria turística en general. I l'altra qüestió és que, com la mar està més calenta del que hauria d'estar, doncs això afecta la reproducció d'espècies que han sigut des de sempre la tradició pesquera de Tarragona, des de les sardines fins a altres, no? Nosaltres el que hem d'intentar, i per això era una mica la conclusió del workshop, la mar, si la cuides, té una potència extraordinària. O sigui, és un ecosistema d'una força tremenda. Però l'única cosa que t'has de preocupar de fer és deixar-la tranquil·la. Si tu deixes la mar tranquil·la, si tu deixes espais tranquils, per exemple, al Port de Tarragona, que hi ha un espai que es diu, que segurament molts ho coneixeu, que és el Parc Subaquàtic de Tarragona, que ara, per exemple, el port també ha duplicat la seva superfície i l'ha fet... Clar, allà hi ha catalogades més de 400 espècies, d'acord? I allò va començar com un espai lunar, com un desert. Per què? Perquè era el lloc on s'hi van dipositar els llims del Port de Tarragona quan es va fer l'ampliació de l'escudera. I simplement deixant que la mar faci, això és un estol de vida. Doncs la idea és justament aquesta. És dir, si nosaltres podem protegir, intentar que no hi hagin pertorbacions, que l'activitat turística no afecti negativament, que els emissaris estiguin descontrolats del que ho estan. És a dir, algunes coses que podem fer que estan al nostre abast, doncs segurament tindrem mar per molt més temps i en moltes millors condicions, amb o sense canvi climàtic, i ja veurem què passa. I aquesta és la idea. És a dir, ser proactius, ser positius i conservar el patrimoni que tenim, que és molt. De fet, la mar de Tarragona, encara que no ho sembli, és una mar riquíssima i està plena de praderies de Posidònia, les més riques de Catalunya i de moltes parts del Mediterrani. I per tant, hem de ser conscients de que tenim un valor, una riquesa, que això ho hem de protegir. Però ens hi hem de posar, i no ens hi hem posat suficientment, o de manera ordenada, i aquest és el problema.
En aquest sentit, pel que deies de deixar fer al mar que vagin fent el seu curs, llavors s'haurien de descartar solucions com a vegades es proposen, com és la construcció d'espigons o similars per evitar aquesta regressió?
El que hem de posar damunt de la taula, perquè estem al segle XXI, és la tecnologia. Nosaltres podem provar solucions, per suposat que les podem provar. Per exemple, el Mar Menor. El Mar Menor tenen un problema gravíssim de contaminació perquè se'ls ve tota l'aigua dels cultius, no? de tot el sabó adobs que utilitzen per la zona d'aquesta de Múrcia, i llavors se'ls mor tota la vida dintre del Mar Menor, no? És un petit desastre que cada dos per tres se'ls passa. Solucions. Doncs han decidit que els esculls d'ostres, una cosa que es diu biorrifs, es pot ajudar a captar tots aquests contaminants, podem dir, que la paraula tècnica és molt lletja, que es diu eutrofia, no? Que augmenta la quantitat de matèria orgànica i això... Va. Dels primers llocs on s'ha provat això és la platja del Miracle de Tarragona, per dir-ho ràpid. És a dir, a Tarragona han fet moltes coses, han fet molta feina. La qüestió potser és tenir plena consciència de que s'han de provar solucions, que s'ha d'utilitzar la tecnologia, que s'hi han de posar recursos i que és un problema que hem d'abordar, que hem de solucionar i s'ho hem de prendre una mica en sèrio. Els recursos que es destinen, sempre diuen el mateix i són molt pesats, de tota l'activitat turística, de tot el que genera el litoral, els recursos que es posen per buscar solucions són insignificants, irrellevants. I per això no trobem solucions. Bueno, clar, un dia pots dir que poses una escollera, però és que tampoc no t'ho has mirat abans. No has fet proves, no has mirat si era el més adequat. Has fet servir intel·ligència artificial? Has utilitzat les dades? Tens dades? Aquest és el problema. S'ho hem de prendre més en sèrio.
Exemples, per tant, a la nostra costa d'espais de protecció litoral i marina en tenim bastants, pel que dius.
Espais de protecció a Tarragona no en tenim. De fet, les directives europees espanyoles i la política catalana ens porta a pensar que hauríem de protegir un 30% del litoral, sobretot aquestes zones de xarxa Natura 2000, que són d'especial interès i d'especial riquesa. Però encara no s'hi han posat. A Tarragona, zones de protecció, en tenim Masia Blanca, que és una reserva que depèn directament del Ministeri, que nosaltres diguéssim som entre cometes una mica aliens, que no controlem, que no podem gestionar, es gestiona directament des de Madrid. Després tenim el Parc Subaquàtic de Tarragona, que està en una escollera portuària, i el tercer espai de protecció que tenim a Tarragona és, com sempre dic, la central nuclear de Vandellòs. Però perquè tenim un espai de protecció per qüestions de seguretat, no perquè estigui destinat a protegir espècies, però, clar, com és un espai de seguretat que impedeix que hi hagi pesca, que hi hagi agressions al medi, doncs fa aquest paper, no?, de manera alternativa. Que això també hi ha figures, eh? O sigui, que tu fas una cosa per una banda i després t'afectes per una altra. I no tenim res més. I tenim 100 quilòmetres de costa. I no tenim protegit ni l'1%. Doncs potser que fem alguna coseta. Mm-hmm. La Punta de la Mora, per exemple, a Tarragona hauria de ser un santuari. Els morros de la Sabinosa potser també haurien de ser un santuari. Les cales d'art potser haurien de ser un santuari. És a dir, hi ha moltes coses, o sigui, l'Hospital de l'Infant o la platja del Torn, potser també haurien de ser un santuari. O sigui, hi ha molts llocs que podríem nosaltres fer coses. Cambrils tenim, i sobretot això, el workshop va voltar sobre aquesta idea del cadet. El cadet que
sí, de fet, vau posar-ho com a exemple de bones pràctiques.
Sí, exactament. El cadet va començar fa 5 o 6 anys, abans de la pandèmia, perquè van haver queixes per part dels veïns, perquè a damunt de la Posidònia, que està davant de la plaça del cadet, o sigui, davant del passeig de Cambrils, abans d'arribar al port esportiu, doncs s'hi tiraven els morts. Els morts són aquelles peces de ciment quadrades que són per aguantar les bolles. I a l'estiu, doncs, amb un espai petitó, que són 100-150 metres, doncs hi havia gent que pescava cada dia, amb arpó, i vinga, i vinga, i vinga, i vinga. I entre una cosa i l'altra, ja per no parlar dels ancoratges, de les barques, doncs això s'estava destruint. I llavors es va anar a parlar amb l'Ajuntament. I es va fer tota una feina de veure, de fer un projecte, de mirar això podríem... I llavors tot aquest projecte ha anat evolucionant, l'Ajuntament hi ha donat recolzament i es veu que això també és important al workshop. Cada vegada que volem fer una cosa al mar hi ha el problema de la competència, de si és de Madrid, si és de costes, si la Generalitat o si és el municipi, i llavors no sortim d'aquí. Al final no podem fer res perquè hi ha un conflicte de competència. Però clar, tu, davant d'un municipi, fins als 200-250 metres, el municipi pot declarar usos municipals. Per què? Perquè el municipi té competència per balitzar la platja. Llavors, això què vol dir? Doncs, doncs que és una mica un servei pas que et permet que un municipi decideixi que un quilòmetre de platja davant de Cambrils doncs es pugui protegir. I després ha vingut una associació que es diu Cadecabet, que llavors s'ho ha fet seu i llavors ara està fent projectes de preservació, projectes de difusió, projectes de ciència ciutadana, està implicat als col·legis, està implicat als nanos, està implicant la gent, està sortint a la tele avui mateix, s'ha generat tot un moviment que a mi em sembla extraordinari. Si poguéssim tenir cadets a molts llocs de Tarragona, seria fantàstic, seria meravellós, seria el futur. I aquesta és la lluita, aquesta és la idea, o sigui, treballar en positiu. El canvi climàtic no l'arreglarem, però de coses en podem fer moltes, i les hem de fer, i estan totes per fer. El cadet és el model a seguir, a Tarragona, per començar. I aquesta és la idea del workshop, en resum.
Amb l'associació que veig ja hi parlarem més endavant perquè la gent se'n faci una idea, però bàsicament ara la feina que estan fent són activitats de protecció d'aquella zona de Cambrils i també de divulgació.
Sí, estan fent protecció de l'espai, que com dic és un quilòmetre pràcticament davant de la façana marítima de la ciutat de Cambrils, per tant és una reserva marina urbana, que és meravellós, té com uns 200-250 metres, és un calaix, que jo dic, és un calaix de protecció. Per què? Perquè està consensuat amb els pescadors, perquè els pescadors no poden pescar a menys de 200 metres a la platja. Les embarcacions tampoc no poden estar a menys de 200 metres de la platja. És a dir, és com una zona que és una mica dels ciutadans, per dir-ho així. I els ciutadans poden decidir que això és nostre. És nostre, que vol dir? Que ho cuidem. Que és per nedar, que és per anar amb un kitesurf, que és per navegar a vela, que és per fer moltes coses que no tenen impacte negatiu sobre el medi. I ja no només això, sinó que s'ha incorporat l'escola d'horticultura d'aquí de la zona també, i l'escola d'horticultura ara ha posat a disposició les seves instal·lacions per generar el creixement de llavors de posidònia i fer replantament de posidònia. O sigui, ja no només és preservar l'espai, sinó que anem a recuperar l'espai plantant posidònia i posant tecnologia per fer aquesta tasca de repoblació d'aquesta espècie, que per cert no és gens fàcil perquè és de creixement molt lent, però que això ha avançat molt, eh? O sigui, són conceptes molt interessants, eh? O sigui, ja, en fi, això podem estar ben contents a Tarragona de que passi.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Jaume, per atendre'ns un cop més. Seguirem pendents de tot això.
Marina, un plaer. Moltíssimes gràcies per convidar-me a participar al programa. Gràcies.
Ara anem cap a les costes del Garraf, fem parada per parlar de flora i botànica vora el mar. Ho fem descobrint la feina que fa l'associació Arba Litoral. Carla.
Sí, Marina, Arba, que el que significa és Associació per la Recuperació dels Boscos Autòctons, és una xarxa que s'estén per tota la península Ibèrica per recuperar i protegir tot el sistema de vegetació de boscos que tenim aquí al territori. I a Cubelles tenim una de les seves, podríem dir, delegacions. I avui, perquè ens expliquin qui són i què fan, tenim amb nosaltres a l'Uri Millán d'aquesta associació que fan aquesta feina tan important aquí a les costes del Garraf. Benvingut a Arran de Mar, Uri.
Hola, moltes gràcies. Bon dia.
Mira, primer de tot m'interessa que ens expliquis des de la teva perspectiva, la teva experiència, en què consisteix aquesta xarxa Arba de la que comentem, que està present a tota la península i que feu molta feina a nivell local.
Doncs mira, les Arbes són associacions per la recuperació dels boscos autòctons, i n'hi ha més de 70, però cadascuna és bastant autònoma i bastant diferent entre si el seu funcionament, perquè totes tenim els mateixos objectius, és conservar la flora autòctona de la península Ibèrica, que és una flora bastant singular, peculiar, perquè estem a la frontera entre Àfrica i Europa aquí, Però clar, com que a cada lloc les condicions són diferents i a més els problemes són diferents, doncs al final les coses que fem cada arba són bastant singulars. Per exemple, els d'Arba Cartagena només conreen plantes pròpies de climes desèrtics, perquè aquesta és la condició que ells tenen allà. I els d'Arba de la Corunya, imagina't, les condicions són totalment les contràries. Ja. Allà plou a saco i allà ells no planten. Allà el que fan són jornades anti-eucaliptos, saps? I de treure espècies invasores, perquè el que és el bosc autòcton seu, atlàntic, el que necessites és això, després ja surt sol, saps? Cada arbre té, doncs, el seu conflicte, de fet, amb el seu hàbitat estimat, no? I té les seves maneres de defensar-ho, no? Que són bàsicament el conservacionisme i l'ecologisme. Nosaltres des d'Arba Litoral el que fem és conservar els hàbitats del sistema litoral català, que són aquestes petites muntanyetes i aquestes petites planes que tenim aquí a la costa catalana, i que és una zona on el principal conflicte que hi ha és el creixement urbanístic desmesurat que ha patit aquest territori durant les darreres dècades, no? I alhora l'altre que té maco és l'immens potencial que té en biodiversitat per ser un lloc on es troben molts biomes diferents a molt poca distància de les arbres. Doncs això és el que et dona molta biodiversitat, tot i l'estat de degradació actual.
I aquestes accions, aquesta missió que vosaltres teniu aquí al Garraf, en quines zones es concentra, per parlar una mica més de forma més concreta aquí en el territori proper?
Sí, si concretem en el tros de la central de la Serralada Litoral Catalana, que és bàsicament la comarca del Garraf, nosaltres dividim les estratègies depenent de l'estudi ambiental que fem previ, no? I aleshores nosaltres aquí a la nostra comarca bàsicament tenim tres grans biomes, no? Bueno, en realitat quatre, si contem la mar salada, val? Però bàsicament en tenim un que és molt gran, que és la muntanya calcària, vale? I allà tenim una gran extensió de bosc mediterrani que es troba, a més, en relatiu bon estat de conservació, perquè gran part d'ell es troba dins un parc natural, que és el parc natural del Garraf. Després, a sota d'aquesta roca calcària, hi ha petites franges de terreny de peu de món que també té vegetació mediterrània, però amb algunes diferències. Per exemple, aquí és bastant més freqüent trobar alzina i té una extensió més petita, no?, aquest hàbitat a la nostra zona, i ja es troba una mica més vulnerable pel fet de les urbanitzacions, els incendis i sobretot les infraestructures, perquè tota aquesta zona, la de on s'acaba la muntanya i comença la plana. I després hi ha la plana, que la plana en realitat és on des d'Arba concentrem la major part dels nostres esforços de conservació, perquè la plana és la que està més degradada per causes evidents. A la plana és on estan les nostres ciutats i on sempre han estat els nostres conreus, però alhora és la que té més potencial en biomassa. Vol dir, doncs mira, quantitat de carn i de plantes que pot sortir per hectàrea en un lloc, no? I molta biodiversitat. Això és perquè aquesta és una plana molt fèrtil, més humida, tot i la nostra escassa precipitació, la nostra comarca, que les muntanyes calcàries, té una dimensió reduïda, que l'hem reduït més encara durant els darrers anys, i per totes aquestes raons, i a més per trobar-se a la frontera entre la terra i el mar, no?, perquè com dèiem l'altre hàbitat és el mar, doncs té un altíssim potencial en biodiversitat i en biomassa, en producció de carbó, bàsicament per aconseguir recuperar aquests hàbitats que es troben doncs tan degradats o tan fragmentats, que són sobretot els de la plana. Nosaltres fem servir una eina sobretot que és la custòdia de territori. Custòdia de territori és una mica com que som masovers de finques, no? Però el nostre objectiu en aquest cas, el nostre objectiu prioritari almenys, no és la producció d'aliments, sinó la conservació d'hàbitats i, en el cas de les planes, la restauració d'aquells hàbitats que s'havien perdut. Perquè si a les muntanyes el que hi ha és el bosc mediterrani, que és, el podeu reconèixer perquè és de fulla perenne, no?, i té doncs, el pi blanc, el llentiscle, l'alzina, el romaní, totes aquestes plantes tenen bones adaptacions a les condicions de sequera, aquí a la plana el que tindríem seria el bosc caducifoli, el bosc de ribera, que està adaptat a les condicions fluvials, a les condicions d'inundabilitat periòdica o freqüent, depèn del més a prop que estiguis de la llera del riu, i a la zona més de franja litoral hi hauria un hàbitat encara més estret i encara més degradat avui en dia, que serien els aiguamolls i els sistemes dunars. Heu de tenir en compte que igual com quan protegim una espècie concreta, el que tenim en compte és la seva distribució i la seva població. Com més petita és aquesta distribució i aquesta població, doncs més protegida està l'espècie, no? Perquè es considera més en perill d'extinció. Doncs amb els hàbitats, que són conjunts d'espècies, passa el mateix. Els hàbitats que tenen una dimensió més reduïda es consideren prioritaris de conservació. Això és el que passa amb els hàbitats de la nostra plana. I és per això que des d'Arba ens concentrem tant en defensar aquests hàbitats, perquè ja tenien de forma natural una dimensió molt, molt petita abans que nosaltres els transforméssim. I en el cas a més de la nostra comarca, com és una comarca que es troba a la frontera entre el que és el clima termomediterrani, que això és el país del Garrofer i del Margalló, que des d'aquí, des del Garraf cap al sud, no, cap a València, s'estén, i és un clima doncs sense gelades i doncs molt càlid. Però la nostra comarca està en la frontera ja entre aquest clima i el clima mesomediterrani, que és entre els alzinars i tot això. I aleshores, és això que ens dona unes condicions molt singulars a la nostra plana, que fa que hi hagin també alguns hàbitats endèmics. Vol dir que només es troben aquí al litoral català, no es troben en altres llocs del món. És el cas de la roureda litoral, que és el nostre hàbitat més important, més prioritari en el cas d'Arba litoral, que es concentraria a rieres i rius de molt poc petit cabal, com seria el riu Foix i la riera de Ribes. És per aquesta raó que nosaltres, com que vam detectar fa anys que només calaven petits rodals d'aquest tipus de bosc, és un bosc que es fa amb un roure endèmic de Catalunya, el podríem dir el roure català, que és el roure ferroides, només existeix aquí, i a Catalunya, vull dir, i aquí al Garraf es troba a molt petita extensió, només es troba al voltant d'aquestes rieres. També n'hem trobat petites poblacions a Calafell, en una altra riera, i també a Castelldefels. I després tenim a Cubelles la roureda de les Bassetes, que és la primera custòdia que des de la nostra associació vam accedir, i que en realitat ja portàvem nosaltres fent accions de plantació i de forestació en aquest terreny. En aquest terreny vam desenvolupar des d'Arba una sèrie de mètodes, de tècniques que ens permetien fer aquestes tasques de restaurar l'hàbitat, de reforestar-lo, però gastant poca aigua i gastant pocs recursos. I això ho vam fer imitant processos ecològics, processos naturals que nosaltres ja observàvem a la natura. Així vam desenvolupar una tècnica que és la nostra més antiga, que és la sembra directa de gla. Nosaltres agafem les glans, el fruit dels roures i de les alzines, i tal com fan molts animals del bosc, com els rosegadors i sobretot un ocell que es diu gaig, que és molt intel·ligent, aquests animals el que fan quan hi ha collita de glans, en recullen moltes i les enterren, val? Això ho fan perquè així després en tenen, no? Fan reserva, fan emmagatzement. Sí, clar. En el fenomen de successió ecològica el que aconseguim és estalviar-nos aigua, en aquest cas en plantió, de tal manera que ja hem aconseguit instaurar ja, amb cost quasi zero en aigua, un bosc caducifoli de tipus mixt, és a dir, amb roures, amb freixes, amb oms, amb diferents espècies caducifòlies, vale? Aleshores, aquest és el primer bosc públic i d'aquestes característiques que tenim a la nostra comarca i que ha sigut creat amb iniciatives populars, és a dir, els ha plantat aquests arbres, la gent, els volaris. A part d'aquest projecte, el nostre primer projecte, va engegar el nostre següent projecte, que va ser el corredor ecològic de Foix, perquè heu de saber que aquesta roureda està a la riba del Foix. Nosaltres érem conscients del potencial del riu Foix, connector ecològic. Un connector ecològic és el camí, diguéssim, que connecta els hàbitats de muntanya, la roca, on estan els boscos mediterranis, amb els hàbitats del mar, les platges i els fons marins. I aleshores doncs, vam demanar la custòdia a l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara actualment també tenim la custòdia de tot el que són les ribes del riu, des de la presa fins a la via del tren de Cubelles, que és, diguéssim, la part morta del riu, la part seca. Vale? Aquí què estem fent? Doncs també estem fent plantacions en punts concrets, no estem plantant tot el riu, perquè no es pot. Plantem llocs en alguns llocs de les ribes que creiem possibles que es puguin estabilitzar, no? I que siguin llocs on el riu ja està dipositant sediments que nosaltres podem estabilitzar amb aquests arbustos i amb aquestes plantes, i allà estem recuperant doncs, rodals de murta, que la murta és un altre hàbitat també d'interès al nostre riu Foix, que és un arbust doncs, de més petita alçada que colonitza terrenys de no tanta qualitat com el roure, i evidentment en els llocs on hem pogut doncs, també el roure. El roure, el freixa també, algunes espècies no, que el que estem fent no és plantar tot el riu, sinó crear una sèrie de nuclis a imitació del que tenim a les bassetes, de tal manera que en el futur ja la connexió es faci sola. Com? Doncs amb l'ajuda dels animals, que no només participen en això de les glans, sinó que cada espècie té els seus animals comensals, no? Per exemple, totes les plantes que fan fruits, com l'arbós, i tot el que són fruitets d'aquests de colors, això és perquè vinguin les guineus i els ocellets, ho mengen i fan caca, no? I van sortint. Això a les bassetes ja ho estem veient, que ja passa tot sol, per això ja ho considerem un bosc, no? Perquè ja és un ecosistema que funciona per si mateix, i el que estem fent al projecte del Foix és crear nuclis similars. Vale? A Vilanova també estem fent bastants projectes, en aquest cas no fem custòdies, sinó que col·laborem amb custòdies que fan altres entitats, o simplement col·laborem directament amb l'Ajuntament i amb altres entitats com Garraf Coopera o com Amical de Buchenwald. Aquest és un projecte del qual us vull parlar perquè és molt interessant.
Sí, jo d'aquest projecte també volia parlar abans de que ens quedem sense temps, que és aquest bosc de la memòria que feu.
Parlem d'això perquè això és una qüestió d'interès més enllà del medi ambient, i que en realitat és una acció que hem fet entitats ambientals i entitats socials de sinergia entre nosaltres, de col·laboració, per crear un espai públic que sigui verd, no? I a més amb espècies autòctones, i que alhora sigui un homenatge viu a aquells 35 antifeixistes de la nostra comarca, que eren gent de Sant Pere de Ribes, de Sitges, de Vilanova i d'aquí de Cubelles, que van patir deportaments i van patir repressió per part dels nazis durant la Guerra Mundial. Són 35 de la nostra comarca, i molts tenen familiars que encara són vius i que encara se'n recorden d'ells. Aleshores, aquest projecte neix d'un senyor que es diu Garriga, l'Enric Garriga, que un dia em va proposar fer alguna història amb això i fer una rèplica d'una cosa que ell ha vist en aquell lloc, perquè ell, heu de saber que és un dels descendents d'aquests aportats, i allà Buchenwald en realitat vol dir lloc de faig en alemany, vol dir un bosc de faig, una fagera. Què passa? Que aquell camp de concentració, aquell lloc horrible, no?, d'horror i de dolor, evidentment quan els nazis estaven fent això suposo que s'ho van carregar tot, a part de matar molta gent, doncs també van aplanar tota aquella zona, no? Però després quan va acabar la guerra això s'abona, i quan abandones el pai, no?, i deixes de fer-hi pertorbacions antròpiques, no?, deixes de fer coses de persona, allà la natura el recupera, i actualment aquell lloc torna a ser una fageda, i és una forma en la qual s'hi fa memòria d'aquests fets per tal que no es tornin a repetir, memòria antifeixista.
I això
és el que volíem fer,
és el que vau portar a Vilanova.
Exactament, però en comptes de fer una fageda, perquè ens faig aquí a Vilanova, pobres, se'ns quedarien torrats, doncs ho vam fer amb les espècies autòctones, no? I hem fet una plantació de freixes, de roures i d'alzines, que cadascun d'aquests arbres correspon a un antifeixista represaliat pels nazis, i també estem plantant també per enriquir-hi, no?, per donar-hi biodiversitat, perquè ja sabeu que un bosc no està fet només d'arbres, són molt importants els arbustos pel tema flors i pel tema fruits, i doncs també hem plantat doncs, una sèrie d'arbustos autòctons que produiran flor, produiran fruit i atrauran a la fauna, a la fauna pròpia d'hàbitats periurbans. Afavoreix que els animals doncs, tinguin més activitat i que alhora ells contribueixin a anar restaurant encara més l'hàbitat. Això és una cosa que passa sí o sí, i que nosaltres també per això algunes actuacions que fem en zones interurbanes és el control de plantes exòtiques, perquè de sobte els animals això ho fan, no? I en els hàbitats urbans tenim el problema que s'utilitza doncs, molta planta exòtica, no? I
i molta també s'escapa cap a les habitats naturals. Això en si no acostuma a ser un problema greu. De fet, no heu de pensar que tota planta exòtica és una planta invasora, per exemple. D'acord? Nosaltres posarem invasores només les que de veritat generen problemes a un hàbitat prioritari o a una espècie protegida o a l'activitat humana també, com el morro de les palmeres, no?
Per el que passa, Uri, ens estem quedant una miqueta sense temps. Si et sembla, podem parlar un altre dia i ja ens esplaiem una miqueta més sobre aquest tema de les plantes invasores i les il·lus de plantes exòtiques.
Sí, parlem més concretament del tema de les invasores i les autòctones.
Correcte, que em sembla molt interessant i també així divulguem una miqueta sobre el tema.
Sí, el que anava jo és que una altra cosa que fem és fer molta divulgació a partir de tallers que fem amb escoles i xerrades que fem a diferents llocs del que fem i també amb el nostre viver, que és un espai, també un petit espai que també custodiem, on conreem més de 50 espècies autòctones, moltes de les quals, nosaltres fem molta promoció, moltes de les quals en realitat serien compatibles amb els espais urbans i afavoriria encara més aquesta connectivitat ecològica que estem intentant, per exemple, amb el bosc de Ferran. I acabaria dient també que les activitats que fem ARBA, evidentment, són públiques i la gent de tot arreu sou convidats a participar-hi. Si mireu a les nostres xarxes, que estem a diferents xarxes, doncs convoquem jornades de diferents activitats.
Uri, fins aquí, moltes gràcies per haver-nos atès avui, per explicar-nos la vostra feina tan necessària i aquests, una miqueta la idiosincràsia, no?, d'aquest territori que tenim aquí al Garraf. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a reveure.
Ara sí, arrenquem a la recta final del programa d'aquest dilluns 13 d'abril del 2026 i anem fins la ciutat de Calella, que és ara molt turística, però no vol oblidar el seu passat pescador i mariner. I per això ha projectat un espai de memòria del que foren les seves drassanes. La construcció naval va ser important a la ciutat i ara veïns i veïnes i visitants ho podran descobrir al passeig marítim, un dels principals accessos cap a la zona marítima Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui aquí a l'Arran de Mar volem parlar de Calella i d'una zona d'aquesta ciutat que està patint un canvi, que s'està transformant perquè deixa de ser el que era per passar a ser un espai doncs, ben dedicat al mar, que és el tema que ens ocupa aquí al nostre programa. Per això saludem el regidor Josep Grima de Calella. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, estem parlant de la zona que a Calella popularment es coneix com el Passo, el pas a nivell més gran de Calella, per travessar la via del tren, per anar cap a la zona del passeig, cap a la platja, que aquí doncs, ens situem una mica. Hi havia doncs, durant molts anys un bar, un establiment, que doncs, finalment doncs, aquest negoci diguem-ne ha estat retirat, ha estat enderrocat, regidor, i s'hi farà un espai dedicat a les drassanes de Calella, a la història de la construcció naval, a les ciutat. És així, això?
És així, és així. Aquest espai és un espai que el reformulem, que diguem-ne, com deies, patirà aquesta remodelació, jo diria que gaudirà d'aquesta remodelació. El que fem una mica és fer la continuïtat del passeig, però també ho volíem lligar a un concepte històric i aquí, en aquesta zona, era on hi havia les antigues drassanes, no? I per tant, creiem que era de justícia que hi poguéssim explicar una mica la història del que passa a la ciutat, però aquí concretament del que passava amb aquestes drassanes, perquè es van convertir van deixar una empremta a la vida social i econòmica de la ciutat i es van convertir en un referent. Estem parlant que hi va haver-hi moltíssimes construccions de barques que encara avui en dia funcionen i per tant un espai de memòria, de record, però sobretot d'explicar la nostra història. Per tant, continuem el passeig, però hi haurà aquest espai d'exposició a banda d'ampliar el parc infantil, que el farem el doble de gran, i exposarem com a cirereta del pastís l'última barca que va fer un dels germans Torró en la nostra ciutat i que la teníem, i per tant gràcies a la família Marré doncs ens ha cedit l'ús per poder-la disposar allà i per tant coronarà aquesta entrada principal a un, diguem-ne, a un dels passos on més gent ni passa, jo diria que de tota la ciutat.
I tant, ara hi aprofundim, regidor, en com serà aquesta remodelació, en com quedarà tot plegat. Abans, però, centrem-nos una mica en aquesta història, en aquest fet de que existissin a Calella aquesta construcció d'embarcacions, aquesta construcció naval, una història que penso, regidor, que és força desconeguda per la gent de Calella. És una ciutat doncs, que, evidentment, no té port, això és una evidència, però sí que té barques, encara les veiem a la platja, hi ha activitat pesquera, i hi havia aquesta activitat de drassanes, de construcció de vaixells. Això crec que és important explicar-ho perquè penso que molta gent de Calella mateix no ho sap.
I tant. Sí, perquè al final fa molts anys d'això, però no fa tant, i hi ha gent gran que ho recorda. La vinculació de Calella amb el mar es remunta com a mínim al segle XV. La presència de patrons de barca, diguem-ne, està documentada des de l'any 1457 i els pescadors des del 1497. Per tant, diguem-ne que té una vinculació molt directa, no? I creiem, de fet creiem, no? Que Calella no pot estar d'esquenes al mar i que, per tant, ens l'hem de mirar amb aquest futur d'esperança. I això també ens comporta amb aquesta història, no? Els mestres d'Aixa, que apareixen documentats des del 1507, eren uns referents a la nostra ciutat i, per tant, com que pràcticament es conformaven com un autèntic gremi, creiem que era molt important explicar això per aquesta empremta en la vida social i econòmica que va deixar la nostra ciutat. Per tant, parlar de les drassanes, parlar del mar, però sobretot parlar d'aquest ofici que hi havia a la ciutat, creiem que és l'oportunitat perfecta i l'exemple tan pràctic de com la ciutat s'adaptava també a les noves necessitats i com ha anat canviant tot plegat malgrat tenir el mateix mar, no?
I també ens ha de servir per fer un canvi de mirada, no? I tancar els ulls i imaginar com era aquella Calella d'aquella època, també als peus del Far, al Capaspre, tota la platja gran com és ara, que si poguessin doncs, construir aquests vaixells, aquestes embarcacions, al passeig, comparant-ho amb quan obrim els ulls i el que veiem ara. Una ciutat turística, eminentment, una ciutat molt diferent, però que no perd aquesta història.
I tant, perquè al final també va d'això, no? D'explicar com érem per entendre com podem ser i com la ciutat, malgrat que avanci a una velocitat frenètica, com podem aprendre d'aquelles coses que potser van anar bé o potser no van anar tan bé, no? Per tant, és un espai també de memòria col·lectiva i això és molt important per nosaltres. Penseu que cap al 1820 hi havia 13 mestres d'aixa a Calella i 6 calafats, a més dels altres oficis que hi havia complementaris en això. Per tant, era un sector que era molt important a la ciutat, no? I jo diria que va culminar amb el Villa de Calella, que, diguem-ne, va ser l'obra més destacada que es va fer el Pailabot de dos pals, avarat el desembre del 1918, que el van construir els germans Jaume i Lluís Torró, i el que estava pensat per això era el cabotatge entre ports catalans. Per tant, es va construir en un context d'escassetat de naus que va venir provocada per la pròpia Guerra Mundial, no? Per tant, representa, jo diria, que el punt més culminant de la tradició constructiva local i, per tant, dona aquest valor amb un pailabot interessant, molt gros. Vull dir que va ser l'obra mestra que, malauradament, es va enfonsar en el 1942 al Delta del Llobregat i que això també va representar el final d'aquesta etapa que també canvia tot plegat i per tant va ser, diguem-ne, el final d'aquesta... Jo diria que va ser el tancament d'aquest espai, no? A nivell també una mica emocional, no? Però creiem que és que el que diem, no? Que és interessant recordar tot això i jo no ho coneixia. Jo particularment no ho coneixia. Clar, quan això ens diuen, escolta, aquí hi havia les antigues drassanes i es feia tot això, quan comencem a buscar informació i quan comencem a llegir tota aquesta documentació, ho trobem increïble. I creiem que la gent de la ciutat li agradarà moltíssim i que molts recordaran aquelles històries que pares i avis els hi han anat explicant. Per tant, creiem que serà un espai molt interessant, i tots aquells espais que es dediquen a la memòria són espais que ens recorden i que no oblidem, i sobretot a la memòria més tangible, no?, de les coses, no en un imaginari col·lectiu, sinó en una memòria de presència col·lectiva, de físicament molt inherent de l'ADN de la ciutat. Creiem que pot ser doncs un espai molt adié i diguem-ne molt com una mica com és Calella, no?, que amb aquesta plenitud, amb aquesta continuïtat del passeig sota aquests plataners que replantem, ja els tenim replantats els nous plataners per donar més continuïtat al passeig, i també fent aquesta continuïtat del passeig de Manuel Puigvert, que és increïble.
I tant, i entrem-hi una mica visualment en aquest espai, en aquest futur espai que recordi les drassanes. Em deia, regidor, que hi haurà una de les embarcacions que es van construir aquí a Calella, la darrera que es va fer. Hi haurà, imagino, també doncs, plafons amb informació. Què és el que veurem? Com ens ho hem d'imaginar, això?
Doncs per tota la gent que ens estigui escoltant, anem a fer una espècie de tour virtual.
Vinga.
La gent que es posi en el concepte com si travessés les vies del tren i es dirigís cap a la platja. Uh-huh. A mà dreta tenim aquest enjardinament amb la font que hi ha en el passeig de Manuel Puigvert, i a l'esquerra hi quedava aquesta estructura del Passo. Tot això ja no hi és, ja no queda res de tot això, i el que trobarem, el primer que trobarem, serà aquesta barca, una barca, l'última que vam fer els germans Torró, una barca que l'estem preparant, l'estem adaptant, l'estem pintant, que coronarà, diguem-ne, amb una rotonda central, i a davant d'aquesta barca, ben bé, tot just quan entres, hi haurà les lletres de Calella perquè tothom es pugui fer una foto de record amb la barca de fons i les lletres de Calella a davant. Una miqueta més, diguem-ne, cap a direcció Pineda, ens trobarem aquesta exposició fixa, una exposició on t'explicarem tot això, però sobretot hi haurà aquest recull fotogràfic que, la veritat, jo ara que estem treballant amb aquesta exposició fixa, és increïble veure fotografies de les dimensions de tota la gent que van a veure el Villa de Calella quan marxava, quan el posaven al bot de l'aigua, se't posen els pèls de punta, no? I a continuació, el que fem és ampliar el parc infantil. Teníem el parc infantil del Patufet, aquest el canviem, es dirà el parc de les Drassanes, perquè tot aquest conjunt volem que sigui l'espai de les Drassanes, i aquest parc infantil l'ampliem al doble i posem un espai multijoc, amb tobogant, amb quatre gronxadors, amb una molla, vull dir, intentem també que la canalla doncs s'ho pugui passar bé mentre la gent més adulta doncs pugui anar a consultar aquests plafons, i per tant el que fem és una endreça de l'espai, una continuïtat d'aquest propi passeig, i sobretot amb una visibilitat molt més planera i sense grans elements, sinó que el que ens interessa justament és això.
I això, regidor, quan ho veurem? Quan estarà fet? Està tot començat, però quan serà una realitat?
Doncs jo, una de les primeres coses que vaig aprendre quan vaig entrar a l'Ajuntament és a no donar terminis per si de cas, perquè ja sabem que els carrega el diable. La nostra intenció és que en les properes setmanes això ja vagi agafant una mica de forma. De fet, pràcticament en dues setmanes ho hem tingut tot ja net, ja no hi queda res. Per tant, ara hem plantat els arbres, i ara la següent fase doncs ja és començar a preparar aquesta rotonda amb la barca a sobre. La barca també l'estem reparant, l'estem repintant, estem fent una feina diguem-ne molt apassionant, i que també aprofito per donar les gràcies a la nostra brigada municipal, perquè és de ple. Tenim un artista dintre de la nostra brigada municipal que és tota la vida i ens ha ajudat moltíssim, perquè s'ha dedicat ell a aquesta barca i a deixar-la és espectacular. Vull dir, quan la veus en directe, una barca que fa més de 4 metres queda molt imponent, i per tant això anirà ja en les properes setmanes, que ja la estem començant a pintar. Per tant, en les properes setmanes tindrem això, posarem l'exposició, i en breu també arrencarà aquest muntatge del parc infantil, que ja ho tenim tot lligat. Per tant, estem parlant que en les properes setmanes no m'atreveixo a dir-li si serà el juny, però el nostre objectiu va per aquí, que sigui més aviat que tard, que és el que volem tots, que més aviat que tard allò doncs, estigui convertit ja en un espai de memòria, però sobretot en un espai que visualment sigui molt amable i molt agradable per estar una estona allà assegut i prendre la fresca.
I tant, i que doni la benvinguda a una nova temporada turística, que ara amb aquesta Setmana Santa, doncs, tot plegat ja va endavant, comença aquesta temporada, un any més, un estiu, que Calella, com sempre, és un dels principals motors turístics de la comarca.
I tant, una Setmana Santa que ha sigut molt positiva per la ciutat i que jo crec que és el preludi del que ens vindrà en aquesta temporada, a més amb aquest espai que tenim, no?, aquest any, tenim molta diferència entre la Setmana Santa i l'estiu, no se'ns ajunta, per tant això també ens dona un moment una mica de respir per acabar de deixar la ciutat a punt i perquè doncs, sigui una temporada molt i molt bona.
Regidor Josep Grima, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona i per haver-nos explicat aquest nou espai recordant la història de les drassanes de la ciutat de Calella. Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 13 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vaig enllà. De jo avui només vaig enllà total. Et vendi alegries que no tens ni part. Vaig enllà. Sa vida és només petjanja integral. De no s'activotin els músics de jazz. Petjanja per tu, petjanja per tots. Metjat en s'altura d'aquests estalons. Hi ha dies que sí, hi ha segles que no. Es metge dels ossos és un impostor. Petjanja. Jo avui només faig enllà total. Del món sigui sempre desaficionat. Faig enllà. Sa vida és només faig enllà integral. Per naltros molons i pels altres se fam. Problemes a mil i cap solució. Matat en sa lluna i batu amb el món. Hi ha casos de sí, hi ha crisis de no. Aquesta hipoteca no és una tensió.
petjanda. Sa vida és només petjanda integral. S'escruen, s'agiren quan passes davant. Hi ha peixes de sí, hi ha mel i cotons. Ses mares s'agraven tots els culebrons. Hi ha saupes de sí, hi ha congres de no. Els vídeos domèstics són pel·liculons. Petjanda. Jo vull només petjanda total.
La xarxa.
Samosi.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excursió.